Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Benvolguts, amics de la veu de Navàs. Bon dia a tothom. Comença un nou lliurament de ciència a l'abast de tothom. Mitja horeta de ciència, tecnologia, medi ambient i molts altres variants. Avui parlarem de com mesurar la riquesa, la pobresa i la felicitat, fins i tot. Ho començarem parlant d'un indicador, una mesura que sol ser la més corrent, però no la millor, moltes vegades no és la millor, per conèixer com estem de renda a partir del conegut Producte Interior Brut. El PIB, el Producte Interior Brut, és aquest indicador que es fa servir la majoria de les vegades i la majoria dels països per mesurar com estan de renda, diguem, de riquesa, tant el país com els seus habitants. Dona a conèixer això, la riquesa del país, bé, pot ser d'una comunitat, d'un municipi, d'una família, i fins i tot el podem fer de cada persona. El Producte Interior Brut, el PIB, es defineix com el valor total de béns i de serveis que genera un país, o una regió, o una comunitat, o un municipi, durant tot un any. Per tant, tot el que se suma, podríem dir. Excloent-hi, o sigui, restant-hi, el consum que s'ha utilitzat per produir-los, o sigui, el que hi hem gastat per produir-los. D'alguna manera reflexa tot allò que es mou i que disposa de valor, de diners, de materials, etc. Una de les maneres de calcular-ho és a partir, doncs, de sumar aquestes variants. El producte interior brut seria la suma de el consum privat més la despesa pública que fa l'Estat o la comunitat, més les inversions que es fan, més el que s'exporta, restant-hi el que s'importa i les despeses per produir-ho. Mesura la producció final, doncs, que hi ha per béns i per serveis, per coses, diguem, doncs, d'utilització quotidiana, podríem dir-ne. S'obté dividint el PIB de tot el territori pel nombre d'habitants, ens dona llavors el PIB per cada persona, podríem dir el Producte Interior Brut per habitant. Així, a Catalunya, l'any 2017 exacte, Catalunya va produir 223.000 milions d'euros de producte, d'això que diem, de despesa, de consum, d'inversió, d'exportacions, de tot això. I per càpita venia a suposar prop dels 30.000 euros, sent la primera economia espanyola en el rànquing de PIB per les comunitats autònomes. La primera, diguem, com a comunitat, no la primera com a renta per càpita. Ara ho irem veient, Si volguéssim mirar-ho en els grans països, diguem, entorn de tot el món, veuríem que el PIB, el Producte Interior Brut, la riquesa que creen en béns i serveis en un any, el principal del món és Estats Units, el primer del món és Estats Units, amb un PIB, una riquesa d'aquestes que podríem dir-ne, doncs, global, de 17 bilions d'euros. 17 bilions d'euros. I per càpita, per cada americà, li correspondrien 47.000 euros a l'any. A la Xina seria el segon, exacte, amb 11,2 bilions d'euros, està pujant moltíssim, fa uns anys que està en llocs, doncs, del cinquè avall. El tercer seria el Japó, amb 5 bilions també d'euros. El quart seria Rússia, amb 1,3 bilions d'euros. Cinquè, Aràbia Saudí, amb 650.000 milions. O sigui, es queda en tres xifres menys, podríem dir, mils milions, no arriba a bilions. Per tant, els grans continents del món, els grans països del món, en quant a PIB, són Estats Units, Xina, Japó, Rússia i Aràbia Saudita. Quins són els països més rics? Anem a enumerar uns quants d'ells, països, perquè aquí quasi havíem nombrat, podríem dir, continents, no? El país més ric del món, el que cada persona té més euros per gastar al cap de l'any, o bé la seva moneda, no? És, però bueno, és Qatar. Qatar, si ho passéssim a euros per persona, per habitant, cada any disposa de 128.000 euros. 128.000 euros. El segon és Luxemburg, amb 80.000 euros. El tercer, Singapur, amb 69.000 euros. I llavors, quart i cinquè, Brunei i Kuwait. I anem a veure alguns dels que ens poden interessar més a nosaltres. Per exemple, Suïssa, cada habitant disposa al cap de l'any de 47.000 euros. Als Estats Units, de vora 50.000 euros. I Espanya, ens interessa conèixer doncs, el país, 28.200 euros es disposa. Fixeu-vos que el primer, Qatar, hem dit 128.000, i en canvi quan parlem d'Espanya, per exemple, 28.000 euros per habitant al cap de l'any. És el nombre 34 dels països del món, el número 34. Per davant d'Espanya hi ha doncs, Alemanya amb 38.000 euros, Canadà semblant, 38.000, Dinamarca semblant, 38.000 euros, Bèlgica, 36.000 euros. O sigui, els grans països d'Europa es mouen aquestes xifres. I a Espanya encara estem una miqueta, com es veu, per sota. Els més pobres és la República del Congo, que per any cada habitant disposa només de 580 euros. Feu la divisió i surt a un euro i pico cada dia. O Centre d'Àfrica, doncs igual, també amb 580 euros per habitant. Si només mirem Europa, centrem-nos en els països europeus, no de tot el món, com dèiem ara, anem a veure els cinc primers. Serien, el primer és Irlanda. Irlanda, cada habitant disposa de 61.200 euros cada any. El segon és Dinamarca, amb 50.800 euros cada any. El tercer és Holanda, amb 45.000 euros cada any, quasi bé. El quart, Àustria, amb 42.000 euros. I el cinquè, 41.000 euros cada any. I direm, i Espanya com està? Doncs Espanya, amb 28.200 euros, és el país número 10 d'Europa. O sigui, en quant a riquesa, el número 10 d'Europa s'hi situa a Espanya. I dintre d'Espanya, dins d'Espanya, quines són les comunitats amb una major renda? Doncs les comunitats amb una major renda són País Basc, Madrid, Navarra i Catalunya. Perquè, no és ben bé per aquest ordre, moltes vegades, depèn de l'any, però País Basc, Madrid, Navarra i Catalunya són els quatre primers. Després ve l'Aragó. Amb xifres, doncs, l'any 2017 va ser la primera a Madrid, no va ser el País Basc, sinó va ser Madrid llavors, amb 33.800 euros per habitant al cap de l'any. Aquí això és parlant de les comunitats dins d'Espanya. Segona és el País Basc, amb 33.000 també euros, més o menys justos. Tercera, Navarra, amb 31.000. I quarta ja ve Catalunya, amb 28.200. Per tant, les quatre primeres, bueno, i després ve Aragó, les cinc primeres de espanyoles, en quant a la renda per càpita, el producte interior brut aquest, Madrid, l'any 2017, Madrid, País Basc, Navarra, Catalunya i Aragó, per aquesta, en aquest ordre. Algunes dades sobre Catalunya, sobre casa nostra, doncs, parlant de PIB, de producte interior brut, l'any 2017, perquè dades del 2018 encara no n'hi ha gaires, no n'hi ha masses, vaja, tot el país, tot Catalunya, va generar una riquesa per 223.000 milions d'euros a Catalunya. Això seria el producte interior brut. I és la primera comunitat, com a comunitat, és la primera en producció de béns i serveis, de PIB. I, en canvi, llavors, quan és per renta per càpita, és la quarta, uns 28.200 euros per persona, per català. Per tant, tot Espanya tenim aquest valor de... Bueno, perdó, a Catalunya hem dit 28.200 euros, que és la quarta en renta, i si féssim el promig de tot Espanya, el promig dels espanyols seria de 25.800 euros per habitant i any. Europa està en l'entorn de 30.000, per tant, a Espanya estem una mica per sota del promig europeu dels 30.000 euros per habitant. Alguna cosa més que podem dir de Catalunya, que és que l'atur és més baix que la resta d'Espanya, està en un 12% aproximadament. El deute que té Catalunya és 77.000 milions d'euros, això representa un 35% d'aquesta riquesa, del PIB, del Producte Interior Brut, o bé, si volguéssim saber cada un de nosaltres, el deute que té, perquè és el que, si deu tot Catalunya, doncs d'alguna manera es pot repartir pels habitants, no? Uns 10.300 euros seria per habitant de deute que hauríem de pagar. El risc de pobresa de Catalunya és un 15% de les persones. L'esperança de vida estem ubicats amb els 83-84 anys de promig. I alguna dada més, l'atur, 450.000 parats, aturats, vaja. I llavors podríem dir també que entre Catalunya i Madrid són els que aporten més diners a l'Estat. Entre les dues, comunitats aquestes, cada una hi aporta un 18,8 o 18,9, doncs acabem hi portant-hi un 37,7% del total. O sigui, tota la riquesa de l'Estat, el 37% l'aporten entre Catalunya i Madrid, les dues comunitats aquestes. I si entrem una mica més personalitzat a les comarques de Catalunya, quines són les que tenen més riquesa com a comarca anualment, o sigui, els béns i serveis doncs, que produeixen? Doncs el primer és la Ribera d'Ebre. La Ribera d'Ebre, amb 44.000 euros per habitant, seria la primera comarca doncs, del territori català. Després de la riquesa, diguem, de Ribera d'Ebre, segona seria el Barcelonès, amb 37.100 euros per habitant. Tercera, el Tarragonès, amb 35.800, van baixant. Quarta seria el Bages, perdó, l'Aran. L'Aran amb 35.300 euros i cinquena, per fer les cinc primeres només, la Conca de Barberà amb 33.000 euros per habitant, 33.000. Doncs hem dit que la primera és Ribera d'Ebre amb 44.000 i on està situat el Bages? Per tant, per exemple, el Bages està situat a 26.600 euros per habitant. O sigui, la riquesa que es considera d'aquest producte interior brut de Catalunya, passat a cada comarca, i passat després a cada persona, en el Bages correspondrien 26.600 euros habitant. O sigui, podríem dir que això és el que disposa cada any un català de les comarques del Bages. Del Berguedà és menys, és 22.500, i la Cerdanya 22.300 euros, i el Solsonès 24.000. Amb això, perdoneu la gran quantitat de xifres, però ens havíem de centrar una miqueta amb els, diguem, diners, amb la renda, en aquest programa, perquè hem començat parlant de riquesa, després ja parlarem una mica de pobresa i finalment parlarem de felicitat. Fins ara mateix.
Afrontem dificultats, creiem poder tenir-ho tot al nostre abast. I és important. Amb constància i serenitat, farem plegats que cada pas sigui més gran, molt més gran. Prepara't pel que vindrà, ja arriba el temporal i anirem amb tot, encara ens queda forces que tremoli el món. Junts som invencibles. Junts som invencibles. Seguirem sense temors, alimentem-nos de tot fet forts, molt més forts. Prepara't pel que vindrà, ja arriba el temps. faràs que tremoli el món. Junts som invencibles. Encara ens queden forces que tremoli el món. Junts som invencibles. Ja anirem amb tu. Encara ens queden forces que tremoli el món.
Continuem el programa de Ciència a l'abast de tothom, avui parlant de pobresa, riquesa i felicitat. Ja hem parlat, més aviat de riquesa, del producte interior brut, però també dintre d'Espanya, de Catalunya o del món, els països en què en tenien més de riquesa, més renta per càpita, o en tenien menys. I ara anem a veure alguns personatges dels més rics del món i després també d'Espanya. Els 8 homes més rics del món tenen tanta riquesa com mitja humanitat. Sentim bé el que hem dit. Les 8 persones més riques del món, són tot homes, tenen la mateixa riquesa que la meitat de la població. La meitat de la població del món són 3.800 milions de persones, perquè tot el planeta actualment, des de l'any 500 anys, hi ha 7.600 milions de persones al món. Doncs la meitat d'aquests abarquen la riquesa que tenen 8 dels personatges més rics del món. Per tant, està desigualment repartida, com ja ho sabem. I quins són aquests 8 homes més rics del món? Amb dades, em sembla que són de l'any 17, per tant, força actuals, no? Primer, Bill Gates, el fundador de Microsoft, de la informàtica, és americà. I té una fortuna, segons sembla, de 66.000 milions d'euros, segons han comptabilitzat. 66.000 milions d'euros. Comptem el que es podria fer repartits, encara que ell fa moltes donacions i té campanyes de solidaritat, això cal dir-ho. El segon més ric del món, Amancio Ortega, és el fundador, és espanyol, fundador d'Inditex i de Zara, per tant, del món de la roba i d'altres marques també. Se li atribueix una fortuna de 60.000 milions d'euros. El tercer, més ric del món, Warren Buffett, que és el director d'un grup d'empreses, és americà, està a Nebraska, i és el director, el gerent d'un compendi d'empreses que estan agrupades dintre el grup que es diu Berkshire Hathaway. I se li atribueix una fortuna, aquest Warren Buffett, de 53.000 milions d'euros. Quart, Carlos Slim, és propietari del grup Carson, que és una empresa mexicana, i també és accionista de Fomento de Construcciones y Contratas, on hi ha, per exemple, la Coplovich, aquí a Espanya. Se li atribueix una fortuna de 44.000 milions d'euros, exacte. Cinquè, Jeff Bezos, que és el fundador d'Amazon, aquesta empresa americana de comerç electrònic i de repartiment, amb una fortuna de 40.000 milions d'euros. Acabem, fins avui. Sis, Mark Zuckerberg, que sabem molts que es coneix, és el president de Facebook, és la major xarxa social, aquella que afegeix amics constantment, no? 39.000 milions d'euros. Setè, Larry Ellison, és americana, és americà, fundador d'Oracle, que és de base de dades, de tecnologia de la informació, per tant també de les TIC, podríem dir, amb una fortuna de 38.000 milions d'euros, i vuitè, per dir-ne els vuit més, diguem, més rics, i que ja hem vist que entre els vuit doncs, abastaven la meitat de la riquesa del món. Aquest últim, Michael Bloomberg, és fundador de Bloomberg, empresa aquesta que és americana, i que ofereix doncs, software per la banca, o sigui, programes, i també té una cadena de notícies. La majoria, com veieu, són del ram de les tecnologies, de les informacions i les comunicacions, la informàtica, l'electrònica, de les notícies, de les xarxes socials, encara que entremig hem vist l'Amancio Ortega, que és del món de la roba. I Espanya, segons Oxfam, és exacte, Intermón Oxfam, el més ric d'Espanya, d'espanyol, és Amancio Ortega, fundador d'Inditex, amb una fortuna de 59.000 milions d'euros. I Sandra Ortega, que precisament és la seva filla, de l'Amancio Ortega, la Sandra Ortega, ja té una fortuna de 5.600 milions d'euros. I tercer, només en citarem tres, Joan Roig, que és conegut perquè és el president i el major accionista de Mercadona, de supermercats, amb 4.700 milions d'euros. Però, bueno, res a veure amb el primer, Amancio Ortega, que en té 59.000 milions d'euros. I Bill Gates, que hem dit, ja no a nivell espanyol, sinó mundial, que se li atribueixen 75.000 milions d'euros. Per tant, veiem que, vaja, que les xifres ballen amb aquesta facilitat quan la riquesa s'acumula en uns determinats, com en aquest cas d'aquests vuit homes que hem dit a tot el món o aquests tres espanyols. Sortim d'aquí ja per passar a algun altre tema. Hem parlat molt del producte interior brut al començament, la primera part del programa, i hem de dir ara que es considera que la quantitat de béns i serveis útils disponibles per un país o per una persona no és el millor indicador. És un indicador econòmic, sí, però no té gaire massa referència amb el benestar social. Per tant, està ara molt qüestionat, molt criticat, que el PIB no és la millor manera d'indicar la riquesa o com està de bé una família, una comarca, una nació, un país. Elevats nivells de consum poden tenir a vegades poc a veure amb alta qualitat de vida. Això és de suposar, eh? No tot és el consum. Existeixen llavors doncs, moltes veus discrepants amb què s'hauria de considerar un altre, dates i indicadors que no fossin només el PIB per saber la riquesa d'un país. Aquest no defineix bé doncs, com viuen els seus habitants i com es troben, com estan les persones d'aquell territori. Per exemple, el PIB no mesura el grau de sostenibilitat del territori. Com prevenim doncs, les amenaces del medi ambient? No el té en compte. No diu res de la desaparició dels boscos, de l'esgotament del petroli, de les aigües subterrànies, dels desastres naturals, que cada vegada sovintegen més, ara amb el canvi climàtic ja desbocat, o dels plaçaments que hi ha de gent per guerres. Tampoc té en compte aspectes més socials com poden ser el treball del voluntariat o cuidar els fills. És per això que s'han desenvolupat altres indicadors. Quins? Anem a veure alguns d'ells que diuen que, bueno, que diuen que hem d'assegurar que sí que d'alguna manera tenen en compte més aspectes de la vida. Primer d'ells, l'índex de desenvolupament humà, IDH. Aquest índex de desenvolupament humà es publica cada any per les Nacions Unides i és un indicador, un dels més utilitzats ara, per mesurar el nivell de desenvolupament d'una societat. Mostra l'evolució de molts països del món amb tres aspectes clau, principals. Quins són? L'educació, ja incorpora un índex d'educació de gent doncs, que està escolaritzada, de salut, amb un índex d'esperança de vida de la gent, i de nivell de vida, de PIB. O sigui, sí que té en compte el producte interior brut, la riquesa, que hem parlat molt, però també l'educació i l'esperança de vida. I finalment fa una classificació. Fixeu-vos, aquest IDH, índex de desenvolupament humà, si està entre 0,8 i 1, és alt, si està entre 0,5 i 0,8, és mitjà, i si està entre 0 i 0,5, és molt baix. Bé, això és per comparar alguns països com està. Doncs anem a veure. Fixeu-vos, Noruega, Suïssa, Austràlia, Irlanda i Alemanya lideren aquest rànquing d'índex de desenvolupament humà i tots passen d'un índex de 0,93. Passen 0,93, 0,96, 0,95. Però estan a nivell de desenvolupament humà molt elevat. Per tant, vol dir que ho tenen en compte molt tot, aquests tres paràmetres d'educació, esperança de vida i producte interior brut i riquesa. I quins hi ha cap a la cua? Doncs, si tot el món analitza, em sembla que són 190 països, a la cua hi són Níger, amb un indicador de 0,35, dels més baixos, la República Centroafricana, 0,36, o el Sudan, o el Txad, o Burundi, amb 0,304. Per tant, res d'arribar ni a la mitja, entre 0,5 i 0,8, i molt menys d'arribar als nivells dels alts, que hem vist que eren 0,8 o 0,9. Per tant, aquest índex de desenvolupament humà és molt més bon indicador que no pas els altres que es veien fins ara. Bueno, nosaltres, el PIB, bàsicament, no? I n'han fet un altre d'índex de desenvolupament humà per regions, perquè precisament ve de la Universitat Autònoma de Barcelona i un altre dels Països Baixos, que van presentar aquest indicador davant de les Nacions Unides a Nova York i els hi van aprovar. La proposta és no veure l'evolució només del país en conjunt, sinó de les regions d'aquells països. Per això se'n diu índex de desenvolupament humà subnacional. Subnacional, o sigui, per regions o comunitats. I per regions o comunitats hi ha una gran disparitat en els nivells de pobresa, podríem dir, i també de riquesa. Sobretot, gran disparitat amb l'educació que es dona als diversos països, amb la sanitat com s'atén, o amb les tecnologies, també, no? Moltes vegades els països amb nivells de desenvolupament humà mitjà i baix, la distribució de la riquesa, podríem dir, és molt desigual. S'acusa més en aquests països rics que no la distribueixen bé entre les seves regions que no pas en els més pobres. Dins d'Espanya, per exemple, s'observa com les regions millor situades en aquest índex de desenvolupament humà per regions, subnacional que en diuen, que el tenen més elevat, doncs són Madrid, el País Basc, Navarra i Catalunya. Precisament coincideixen amb les del producte interior brut alt. Mentre les que se situen a la cua, els últims llocs són Melilla, Ceuta i Extremadura. A partir de les dades obtingudes amb aquest índex, es poden identificar llavors a cada país allà on hi ha mancances educatives o mancances de salut, sanitàries o econòmiques, i llavors es poden dirigir els recursos millor. Per tant, és un índex per mesurar com va un país, les seves regions que té, o les comarques, o com li diguin, o les autonomies, i sembla doncs molt més proper a la gent i que en el cas d'Espanya ha donat que també allà on el tenen més alt són Madrid, País Basc, Navarra i Catalunya, com també el PIB, però no sempre resulta així. Aquesta és la segona part del programa de Ciència a la base de tothom, avui que parlem doncs de pobresa, de riquesa i ara finalment en el tercer, d'aquí uns momentets parlem també de felicitat. Quin país és més feliç? Fins ara.
I el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny. Queda a prop. Caminem junts.
temps ens ha fet grans, a poc i anar tirant, res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop.
Per acabar, amics, un parell d'índexs més de progrés, un d'ells sobre les regions i hi ha el de la felicitat. Europa s'ha proposat fer un índex de progrés social, insistim en aquesta paraula, que té com a objectiu doncs, veure com les regions que hi ha dins d'Europa progressen a mesures doncs, no només econòmiques, sinó de tot l'altre de l'entorn del bé social pels seus habitants. Proporciona mesures, aquest índex, com els assumptes mediambientals, els assumptes socials de les persones, i hi participen 272 regions, ja no són els estats d'Europa, sinó les regions, de 28 dels estats europeus. Combina estadística que fan entrevistant persones d'aquestes regions i després mirant, revisant les cobertures humanes de benestar i d'oportunitats que tenen. Corrobora aquest índex que se diu de progrés social regional d'Europa el que dèiem del PIB, del Producte Interior Brut d'un país, ja que aquest darrer no deixa de ser un índex només econòmic sobre béns i serveis que produeix un país i no té referència clara sobre el benestar social. En el cas de Catalunya, per exemple, amb un índex de PIB que se situa en el lloc 58 a Europa, en el lloc 58 d'Europa, si ho fem en termes de progrés social, ocupa el lloc 165. Per tant, fixeu-vos, econòmicament, en diners, ocupa el lloc 58, Catalunya, mentre que si teníem en compte tot el tema social i de cobertura de les persones, aquest altre índex més últim, més darrer, de progrés social de les regions, ocupa el lloc 165. Per tant, surt clarament penalitzada, com es veu. El rànquing d'aquest índex social regional l'encapçala qui? Doncs regions com Suècia, Dinamarca, Finlàndia i Holanda. I al nivell de Catalunya se situen àrees com la República Txeca, la Valona, Estònia, Portugal i Eslovènia. Catalunya té, dintre de tot, en aquest índex regional, bona puntuació en els apartats de nutrició i de cobertura mèdica bàsica. Molt bona puntuació. Però, en canvi, li falta estar penalitzada en contaminació de l'aire, en la confiança que té la gent amb les institucions o amb l'accés d'internet, entre d'altres. I últim, ja per acabar, el rànquing mundial de felicitat. Fixeu-vos, s'han atrevit a fer un rànquing mundial de felicitat i és de l'ONU. Havent-hi tants de rànquings, també hi havia d'haver aquest de la felicitat dels països. Les Nacions Unides van declarar el dia 20 de març, ja s'acosta, com el Dia Internacional de la Felicitat, el 20 de març, recordeu, l'endemà, diguem, de Sant Josep. Aquest any 2018, perquè les dades les tenim del 2018, els habitants més cofois del món eren els de Finlàndia, Finlàndia, els més feliços del món, els que se sentien més feliços del món, segons l'Informe Mundial de la Felicitat. Les sis apartats que contemplaven, les sis variables que han tingut en compte per veure aquest benestar de la gent, són els ingressos, per tant aquí podríem estar d'acord amb el PIB, amb el Producte Interior Brut, amb l'expectativa d'una vida sana que porten, amb el suport social que reben de les institucions, amb la llibertat amb què se senten dins el país, amb la confiança i amb la generositat. Finlàndia, doncs, encapçala la taula de països feliços de tot el món, és el que més. I la segueix Noruega, Dinamarca, Islàndia, Suïssa, molts de nòrdics, com veieu, Suïssa, Holanda, Canadà, Nova Zelanda, etc. Estats Units és el lloc 18 sobre felicitat, i Espanya el 36, el lloc 36, seguida d'Espanya, per exemple, de Colòmbia, de Trinitat i Tobago, etc. La clau de la felicitat finlandesa és la seva confiança que tenen entre els seus habitants i els seus polítics compenetrats. Igualment manifesten aquesta felicitat els immigrants que hi viuen, fins i tot els immigrants. Són persones amb pocs ensurts, satisfets de com viuen i amb una bona perspectiva de futur. Cal dir que relacionar i comparar l'estat del món, els indicadors no s'acaben, bé sigui entre països o entre regions. Citant com a exemples, els creats darrerament han creat dos indicadors més, tothom, els estadistes, els matemàtics, doncs es dediquen molt a fer números per veure qui se sent més feliç, qui té més diners, qui té, com ja veieu, com hem vist avui, vaja. Doncs hi haurà un índex mundial d'innovació, quin serà el país més innovador del món, encara no està aprovat, i també un mapa de la fam del món, que ja també fa anys que ens el presenten, però que cada vegada sembla que li vol donar una importància més gran. Doncs bé, amics, fins aquí el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Ens hem endinsat a conèixer el nivell de riquesa, de renta, de diners actuals de grans continents, el més ric és Estats Units i el segon Xina. Entre els europeus hem vist que els més rics, amb el producte interior brut, amb diners bàsicament només, eren Irlanda i Dinamarca. Espanya ocupa el lloc 10 d'Europa. I ja dins d'Espanya la comunitat més rica és la de Madrid, seguida del País Basc, Navarra i Catalunya. A dins de Catalunya encara podem dir que les comarques més ben situades són la Ribera d'Ebre, la primera, el Barcelonès i el Tarragonès. El Bages ocupa el lloc 18, el Solsonès el 22, el Berguedà el 27, la Cerdanya el 28 i l'Anoia cap al 30. Hem vist també sorpresos com els 8 homes més rics del món, quasi bé sorpresos i quasi bé enfadats, no? Els més rics del món acaparen la riquesa amb diners de la meitat de la població del planeta Terra. O sigui, acaparen 8 persones, 8 homes, 3.800, els mateixos diners que tenen 3.800 milions de persones, mitja Terra. Els més rics d'Espanya són Amancio Ortega i la seva filla, Sandra Ortega. Albirant nous criteris per definir si la gent d'un país està o no satisfeta, feliç, no sols els diners importen, no sols el PIB, doncs ens hem servit d'indicadors i hem parlat de l'indicador de desenvolupament humà, que és el que s'emplea més mundialment, contempla més coses. El mateix l'han fet també per regions o comunitats. Un índex de progrés social i, finalment, un índex mundial de felicitat, segons l'ONU. Amb tot això hem revisat, i perdoneu per tants, a vegades tants números, però per situar-nos és una manera de catalogar-ho. Serà fins la setmana que ve. Moltes gràcies per ser-hi, bon dia i molt bona setmana.